Radio Arenys, aquí i amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La plataforma International Trial Watch Catalan Referendum Case, que coordina una trentena d'observadors de 22 organitzacions, ha explicat que presentarà un informe sobre el judici al procés a l'examen periòdic universal de les Nacions Unides, el qual Espanya es sotmetrà entre gener i febrer del 2020. Després d'un mes i mig de judici, els representants de l'entitat han exposat que entre els observadors internacionals hi ha força unanimitat en dir que es tracta d'un judici polític, que és un judici inusual on en algunes situacions s'afavoreix més l'acusació que les defenses i que es pretén convertir una conducta democràtica en delicte. L'entitat que es finança amb aportacions individuals i privades apunta que no poder mostrar imatges per evidenciar contradiccions és una de les principals vulneracions de drets. Una sessió que reprendrà d'aquí 15 minuts. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, el regidor d'Esquerra, Francesc Oller, i un treballador municipal s'han acollit al seu dret de no declarar davant del jutge de Tortosa que els investiga pels fets de l'1 d'octubre. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, el tinent d'alcalde Francesc Oller, tots dos d'Esquerra Republicana, i el treballador municipal Ivan Garcia s'han acollit al seu dret de no declarar davant del jutge d'instrucció número 3 de Tortosa que els investiga per presumptes delictes de sedició, malversació de fons, desobediència i calúmnies. La seva advocada ha justificat que no han tingut temps suficient per preparar a dret les defenses.
Estem parlant d'unes actuacions de 300 fulls, que hi ha uns vídeos que els quals encara ha sigut impossible visionar-los i llegir i preparar la defensa bé i com cal. Per tal de garantir aquests drets amb els meus defensats, doncs avui ens ha acollit amb aquest dret, sens perjudici que més endavant poguessin vindre a declarar de forma voluntària.
També ha comparegut avui el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Roquetes, Josep Codorniu, del PDeCAT, que només ha contestat les preguntes de la seva advocada. Tots quatre han rebut l'escalf de desenes de representants i simpatitzants d'Esquerra Republicana i del PDeCAT abans d'entrar als jutjats de Tortosa, entre ells els diputats del Congrés, Joan Tardà i Ferran Bel. Demà han de comparèixer també com a investigats en aquesta causa un veí de Roquetes, membre d'una de les meses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 al municipi, i dos Mossos d'Esquadra.
I el president Quim Torra ha visitat l'Institut Nou de Vilafranca, al barri de la Girada, i que va estrenar el seu nou edifici aquest passat setembre, després d'uns anys funcionant en barracons. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Bona tarda. El cap de l'executiu, acompanyat de la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, i del delegat territorial del govern de la Generalitat al Penedès i alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha estat avui a la capital de l'Alt Penedès visitant primer l'Institut Nou de Vilafranca i després les instal·lacions de la Fundació L'Espiga. El president Quim Torra ha estat rebut a l'Institut Nou de Vilafranca pel seu director, Pere Cerveto. El cap del govern ha mantingut una breu reunió amb l'equip directiu i posteriorment ha visitat les instal·lacions del centre per conèixer de primera mà la tasca que s'hi desenvolupa. Ha visitat diverses aules on ha pogut parlar tant amb el professorat com amb l'alumnat. Recordem que l'Institut Nou de Vilafranca ha començat a funcionar aquest curs en el seu nou edifici, un espai de 4.000 metres quadrats ubicats a l'Avinguda d'Europa de Vilafranca, al barri de la Girada. Compta amb un total de 357 alumnes escolaritzats en 3 línies d'ESO i 2 de batxillerat. Després, Quim Torra s'ha acostat a la Fundació L'Espiga, una entitat que des de 1984 treballa per a la inclusió social de persones amb discapacitat de l'Alt Penedès i el Garraf.
I a aquesta hora això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Un dels problemes de fer les coses, segons marca el calendari, és que ens passa el que ha succeït aquest cap de setmana, que la temperatura és alta, fa calor, la gent li ve de gust anar a la platja, arriben allà, disposats a gaudir de la sorra, del sol, del mar els més atrevits, pocs, però encara algun que s'atrevirà, i no hi ha guinguetes. Clar, què passa? No hi ha guinguetes. La gent té set, vol fer el vermutillo, prendre una bossa de patates. Agafen i se'n van al súper que queda més a prop, normalment el súper multiètnic que queda més a prop d'allà on estan prenent el sol, compren una bossa de patates, una llauna, pum, se'n van a la platja, s'ho van menjant mentre xerren, juguen, comenten, s'estiren, es posen, treuen la samarreta, se la tornen a posar, se la posen al pantaló, se la tornen a treure, i al final aquesta mena d'airet i de ventet tan agradable però fresquet, però que encara denota que encara no som en ple estiu, s'acaben portant la bossa de plàstic. Se l'emporta metres i metres i metres i metres, i aquella bossa acaba al mar acaba desfet en microplàstic, el microplàstic se'n va al fons, els peixos es mengen el plàncton, i de pas el microplàstic, i tot per no tenir guinguetes. Si féssim les coses bé, i en comptes de regir-nos pel calendari, ens regíssim per les sensacions, pel moment, per la temperatura, per la situació real, doncs probablement a molts llocs ja tindrem les guinguetes instal·lades i obertes servint al públic. I molta gent ho agrairia, perquè en el nostre país, encara que no ens sembli, moltes vegades, o sovint, molts anys, comença l'estiu abans de que comenci la primavera. Aviam si ens ho proposem, i en una altra ocasió, d'ara en endavant, en un altre any, aconseguim el que marca el sentit comú i no el que marca el calendari. I és posar les guinguetes quan ve la calor, treure-les quan arriba el fred i no dues setmanes després o dues setmanes abans. Ben trobats, nosaltres avui comencem un far de mes de març, el darrer dilluns de mes de març, disposats a compartir plegats aquestes 3 hores en la qual, atenció, la pesca serà protagonista. Ja us ho avanço ara. Parlarem un bon tros de pesca, però també parlarem de contaminació i de vaixells que estan a la deriva i de coses que es fan des de casa i de moltíssimes altres coses. Quedeu-vos amb nosaltres, estem convençuts que us interessarà. De fet, ho hem treballat perquè us interessi. Esperem que us agradi i ens dongueu la confiança de tornar demà, tornar a connectar amb nosaltres. Si havia canviat el temps, el verb i el predicat i aquestes coses. Va, vinga, salutacions dels tècnics, Sergi Mir, Joan Bosch, David Valverde, i dels companys Judit Castells, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, Cristina Cantal, Isabel González i de mi mateix, en Josep Maria Cano. Fins a 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Estem en aquella situació que quan estàs a l'ombra la màniga llarga no molesta, però quan surts al sol la màniga llarga de vegades s'obre. És aquella sensació de primavera, d'altra banda, tan volguda i tan esperada. Què passarà aquesta setmana? Doncs té totes les dades l'Abel Flores des del Servei Meteorològic. Abel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta setmana tindrem, diuen, molt a la línia del que estem tenint aquesta jornada.
Sí, molta tranquil·litat, eh? No veiem canvis gaire significatius a la vista. Avui sí que creixen algunes nuvolades, poden arribar també punts de la costa, especialment sud de la Costa Brava, nord de les comarques de Barcelona, però molt poca cosa, eh? Són aquests núvols pràcticament de bon temps. El que passa que, com que avui sí que és cert que s'acosta un sistema frontal que ens llisca molt poquet, que pràcticament ni ens afecta, doncs pot ajudar que creixi una miqueta més. Però, de fet, no esperem que cap d'aquests núvols deixi precipitació tampoc cap a l'interior de Catalunya. Per tant, amb molta tranquil·litat, però amb aquest front que farà que augmenti el vent. I la tramuntana ja comença a notar-se cap a la zona del nord de la Costa Brava.
I triga molt en passar aquest sistema frontal?
Doncs passa aquesta nit. De fet, s'està acostant, passa aquesta nit matinada i és sobretot al seu darrere quan veurem que es reforça més la tramuntana. Aquest vent de nord que s'ha de reforçar farà que hi hagi mala mar a la zona de la Costa Brava primer, després també demà a la resta del litoral de Barcelona. I, per tant, en aquest sentit hem fet avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem avisat a la zona fins demà al matí de la Costa Brava, per onades que poden superar fàcilment els 2,5 metres d'alçada. I després, entre demà migdia i demà a la tarda, també en algunes zones del Maresme, del Barcelonès, a la zona litoral de la Selva, fins i tot alguna punta del Baix Llobregat, doncs podríem veure onades que poden superar aquests 2,5 metres d'alçada. A partir de demà a la nit, tot això ja va marxant i sí, acabarà de marxar del tot, o ja veurem un imatge molt més tranquil i només residual a punts del Cap de Creus o del Cap d'Aguda, que ara ja dimecres. Per tant, el que hem de destacar és una mica aquest vent que es reforça de nord i de nord-est a partir d'aquest vespre, i aquesta mala mar que sobretot demà doncs, farà que hagi bastant mala mar a les zones de la costa central i de Girona.
Parlaves de front, però en cap cas cap gotellada, cap pluja ni res.
No, que va, que va. Ens arriba només a escorrillar, ja es podríem dir, d'aquest front, la cua, i per tant sí que ajuda una miqueta aquest creixement que dèiem a zones de muntanya. És una mica la combinació de tot, una miqueta aquesta calor que fa en superfície, arriba un front, per tant porta una miqueta més d'aire fred, aquest contrast tèrmic entre zones elevades de la troposfera i zones més baixes, el contrast tèrmic, doncs ajuda al creixement de nuvolades, i avui això doncs està succeint a zones de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, però també venen arrossegades i podem veure alguns intervals de núvols a zones del litoral, insisteixo, zones del sud de la Costa Brava i nord de Barcelona només, i poca cosa, alguns intervals de núvols sense cap precipitació.
Doncs demà ens posarem pedres a les butxaques i combatrem aquest vent, aquesta matinada, nit matinada, matí de demà. Abel, moltíssimes gràcies per haver-nos informat, que vagi molt
a
bé.
Vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Adéu. Des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem a donar un cop de l'actualitat de la tarda, de fet, de la jornada, pot passar que ho fem a la tarda, i comencem per les comarques barcelonines. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com estàs? No, avui has començat el dilluns una miqueta espacet.
Però de dilluns a dilluns. A dilluns.
Nota.
Va, comencem parlant de Brexit. Vinga. Fem-ho. Perquè, de fet, la Generalitat ha activat un pla per minimitzar els efectes del Brexit a les empreses catalanes. Ho fan ara, que diuen que no hi haurà. Està des d'aquí. Felicitem-los, no?
Sí, amb el nom finestreta Brexit, és aquest pla que el govern ha anunciat avui mateix, en el cas que doncs, el Regne Unit sortís de la Unió Europea. Actualment, més de 3.300 empreses catalanes exporten al Regne Unit, el que suposa un valor de més de 3.900 milions d'euros, situant d'aquesta manera el Regne Unit com el cinquè soci comercial de Catalunya. Més 500 empreses catalanes tenen la seva filial al Regne Unit. És per això que davant d'aquestes xifres el govern ha decidit presentar aquest pla d'actuacions per tal de minimitzar, com dèiem, els efectes que poden patir aquestes empreses que operen amb el país. Amb el pla es volen crear plans de contingència, s'ofereix també assessorament personalitzat a les empreses que així ho demanin. Hauran de ser aquestes, però qui accedeixin a una pàgina web, on allà podran fer tu diagnosi i conèixer l'impacte real que tindria el Brexit en el seu negoci. Durant la presentació d'aquest pla també s'ha explicat que es donarà suport a la cerca de nous socis, jornades informatives que es faran a diversos punts de Catalunya, i descomptes, possibles descomptes també als serveis de la xarxa 40 oficines exteriors de comerç i d'inversions d'acció. No. Al final, els canvis més significatius que podrien tenir aquestes empreses tenen a veure amb el sistema duaner, nous tràmits que haurien de fer i autoritzacions, el que comporta tot el marc legal i financer, i també, evidentment, doncs, alteracions laborals que es veurien afectades per nous convenis laborals.
M'agrada molt el sistema d'autodiagnosi, com si no sapiguessin les empreses la castanya que els hi ve si entra el Brexit, si es queda, els hi fotran castanya, saps? Però bueno, està bé.
Una cosa és saber-ho i una altra és corroborar-ho.
Exacte, sempre és interessant. Molt bé, doncs corroborem. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins ara.
Adéu.
Ens anem cap a l'Empordà perquè l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis reclamarà a l'Estat els diners republicans espoliats pel franquisme. Més val tard que mai, Cristina Cantal.
Així és, serà el primer ajuntament que portarà l'Estat als tribunals perquè torni els diners confiscats pel règim franquista. A finals de la Guerra Civil, tots els bitllets emesos pel bàndol republicà després del juliol del 36, la dictadura els va qualificar com a monedes de l'enemic i va obligar a retirar-los de la circulació. Sant Julià de Ramis va ser un dels municipis gironins on no hi havia cap sucursal i l'Ajuntament va haver de recopilar els bitllets entre els seus habitants i dur-los al Banc d'Espanya, on es van fer fonedissos. Concretament, entre la ciutadania de Sant Julià de Ramis es van entregar gairebé 819.000 pessetes de l'època, que equivalen a 11 milions i mig d'euros. El consistori creu que serà un procediment complicat i que caldrà elevar el cas a Estrasburg. Tot i així, estan disposats a anar fins al final per restituir la memòria històrica. Per fer-ho, l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis compta amb l'ajuda d'un historiador i amb el bufet d'Elso Quintana.
I, per cert, Ports de la Generalitat ha finalitzat el reforç del dic de l'Escala per evitar que les onades saltin per sobre. Demà ho podem posar a prova, pel que ens han dit des del Servei Meteorològic.
Sí, la Generalitat ha invertit 1.070.000 euros en aquesta actuació que ha permès millorar la seguretat de les embarcacions i també reordenar l'activitat de l'ESCAR, que abans quedava dividit en dues parts separades per un vial i ara s'ha unificat millorant l'accés de vehicles. El projecte ha consistit en reforçar amb peces d'escollera un tram del mur de l'espatller de 320 metres i reposar blocs d'escollera en un tram de 200 metres. L'obra ha permès crear el passeig enlairat per sobre l'espatller des d'on els veu el Golf de Roses i els Pirineus. A la dàrsena, que ara queda serada del dic, i amarren les embarcacions d'encerclament, embarcacions de busseig, xàrters nàutics, vaixells turístics locals i vaixells de l'ESCAR de reparació, els quals ara tindran més seguretat per la seva activitat.
I 6 detinguts en el dispositiu contra un grup criminal que robava en àrees de servei de l'autopista AP7. Un d'ells ha estat detingut a l'Ametlla de Mar, un dels municipis on s'han fet registres. Daniel Rodríguez.
Els Mossos d'Esquadra han realitzat aquest matí un dispositiu policial contra aquest grup criminal especialitzat, com deies, en furts en àrees de servei de l'autopista AP7 entre la Jonquera i Múrcia, però especialment a la zona del Camp de Tarragona. Els agents han fet una de les entrades a l'Ametlla de Mar en un domicili del Passeig Marítim on haurien detingut una persona. La policia hauria sortit de l'immoble amb caixes amb una gran quantitat d'objectes provenents dels furts que cometien en aquestes àrees de servei. També s'han fet registres simultanis a l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp i Reus. En total s'han produït 6 detencions que correspondrien als màxims responsables del grup criminal, però des dels Mossos no descarten que es puguin realitzar noves detencions.
I l'alcalde de Roquetes, el senyor Gas, un regidor d'Esquerra i un treballador municipal s'han acollit al seu dret de no declarar davant del jutge de Tortosa que els investiga pels fets del 1 d'octubre. Judit Castells.
El jutge d'instrucció número 3 de Tortosa els investiga per presumptes delictes de sedició, malversació de fons, desobediència i calúmnies. També ha comparegut el segon tinent d'alcalde de Roquetes, Josep Codorniu, del PDeCAT, que només ha respost a la seva advocada. Tots han rebut l'escalf de desenes de simpatitzants d'Esquerra Republicana i del PDeCAT abans del trat jutjat de Tortosa. Ens han acompanyat també els diputats al Congrés, Joan Tardà, d'Esquerra Republicana, i Ferran Bel, del PDeCAT. Demà també hauran de compareixer al jutjat de Tortosa un veí de Roquetes que estava una de les meses del referèndum bre al municipi i dos Mossos d'Esquadra.
I finalment, i malauradament, ha mort la segona conductora del xoc frontal entre dos turismes que va haver ahir a la Nacional 420 al terme de Gandesa.
Fruit de l'accident de trànsit entre dos turismes a la carretera nacional 420, quan un dels dos turismes va envair el carril contrari en un avançament, ha acabat amb la vida de dues persones. Ahir va morir una conductora de 52 anys i veïna de Gandesa. L'altra conductora, que se trobava en estat crític, ha mort aquest matí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 patrullers dels Mossos d'Esquadra, 7 dotacions dels bombers de la Generalitat, 6 ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 34 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que portem d'any.
I, de fet, aquest ha estat un cap de setmana molt dolent a les carreteres del nostre país, amb molts accidents mortals, moltes topades, i que ens ha de servir a tots per veure que s'apropa la primavera, que som a la primavera, i que tota aquesta mobilitat que ens agrada tenir quan ve el bon temps, doncs l'hem de fer amb cura, amb precaució i respectar les normes de trànsit. Penso que és una recomanació, un recordatori que s'ha de fer en dies com avui, en què, malauradament, la realitat, l'actualitat, ens posa al davant un mirall que no ens agrada. Gràcies, Judit. Ens anem cap al Garraf. I atenció, perquè ara fa uns dies parlàvem de petit comerç i grans superfícies comercials. Doncs bé, l'empresa Larry Smith s'ha fet amb l'antic cinema Vila Lauren i ha anunciat l'obertura d'un centre comercial a Vilanova a finals d'any. Ivan.
Vilanova i la Geltrú torna a tenir sobre la taula un projecte per reobrir els cinemes Vila Lauren, que ara sí sembla que té garanties per tirar endavant. Formaria part d'un centre d'oci que s'hi està projectant amb l'objectiu de recuperar la funcionalitat inicial que tenia aquest equipament. L'empresa Larry Smith seria l'encarregada de la gestió d'aquest edifici, que canviarà el seu nom pel de Nova Center i que farà les primeres projeccions abans d'acabar l'any. Així ho ha anunciat el govern vilanoví, que ha confirmat també que el projecte s'ha desencallat després de la situació judicial en què es trobava l'edifici i l'anterior empresa amb concurs de creditors i subhastes fallides entre mitjana. Però el govern s'ha mostrat confiat en la viabilitat d'aquest projecte. Escoltem Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Els interlocutors que ens han vingut a explicar a l'Ajuntament que això estava desencallat són absolutament una font fiable, tot el dia és del jutjat i també l'empresa que s'ho ha quedat, i per tant en breu entraran les llicències per fer els petits ajustos que han de fer per tirar endavant, i abans de final d'any hi haurà cinema.
Des del govern també consideren que la projecció del futur parc comercial als terrenys de l'antiga cimentera Cemex hauria estat un element clau perquè la companyia especialitzada en la gestió de centres i parcs d'oci, Larry Smith, decidís reactivar el sector del Vila Lauren i els seus cinemes, una reobertura que farà que Vilanova torni a tenir cinema comercial 4 anys després.
Doncs així veurem finalment com evoluciona aquest parc comercial i sobretot l'impacte que pugui tenir en el petit comerç, un fet del qual parlàvem tot just ara fa uns dies. Gràcies, Ivan.
Fins ara.
Cada setmana esportiu amb molts resultats. Comencem per les Terres de l'Ebre. 5 remers del Club Nàutic d'Amposta ja formen part de la selecció espanyola. Judit Castells.
Una quinzena de remers del Club Nàutic d'Amposta han participat aquest cap de setmana en l'Open de Primavera, la regata de rem d'accés a l'equip nacional espanyol. 5 d'ells ja formen part de la selecció espanyola. Entre els resultats destacam la modalitat 200C, la primera posició d'Aina Cid i la segona de Núria Puig. També cal remarcar les dues finals de l'equip juvenil i femení de Paula Arques amb la 5ª posició i l'equip juvenil masculí d'Eros Vilar i Aaron Cano, que van aconseguir la 6ª posició. Uns resultats que satisfan el club, parla David Morales, entrenador del Club Nàutic d'Amposta.
L'objectiu principal de la temporada era aquesta regata, el primer, intentar ficar el màxim gent possible dins l'equip nacional per a poder anar als campionats del món, copes del món, etc. I de moment doncs, tenim 5 components en l'equip sènior i sènior sub-23 i a l'espera de l'equip júnior, que també tindrem gent seleccionada.
Les remeres i remers del Club Nàutic d'Amposta continuaran lluitant en les properes competicions per entrar a la selecció espanyola, que continua oberta, i així poder participar en regates internacionals i campionats mundials. La propera competició serà a nivell de Catalunya el proper 6 d'abril a Tortosa, en una regata sprint de 400 metres.
I aquest cap de setmana s'ha celebrat el trofeu Les Bruixes de Windsurf al Club Marítim Altafulla. Ivan Fernández.
El bon temps ha permès celebrar les 6 regates previstes per aquest cap de setmana, regates en què el Club Nàutic Salou s'ha imposat gairebé totes les categories. A Tecno Sub-15, el salouenc Artur Antona s'ha endut la victòria, seguit per Bruno Gutiérrez, del Club Nàutic Hospitalet Vandellós, i Mario Antona, també del Club Nàutic Salou. A Tecno Sub-17, el Club Nàutic Salou, amb Xavi Jofre, també ha aconseguit la primera posició, seguit per Pol Nomdedeu i Àlex Martí, del Club Marítim Altafulla. En la categoria RSX, Guillem Segú s'ha fet amb la primera plaça, seguit de Ferran Cornudella, del Club Nàutic Albalís, i Ferran Jurado, que com segur representaven el Club Nàutic Salou. I finalment, a Raceboard, el guanyador ha estat l'australià Lea Sitja, seguit pel salouenc Ramon Batista i Marc Tusquets, del Club Vela Blanes.
I han estat una vintena de participants els que han format part al Campionat de Catalunya de Pesca des de Caia, Carroses. Cristina Cantal.
El grup d'esports nàutics de Roses i el Club Pesca Caiac Taurons van organitzar aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de Pesca amb Caiac, una competició oberta als socis del Gen Roses, però també a altres pescadors que no formen part del club. El dissabte es va fer una concentració i es va investigar la zona de pesca i el diumenge es va portar a terme la competició amb una bona meteorologia i poc vent. Una vintena de participants van pescar des del caiac de manera individual i Carlos Sánchez Moya va liderar la competició. José Manuel Rodríguez González va ocupar el segon esglaó del podi i Antonio Piedad Cabezas va quedar en tercera posició.
I a Portbou es va disputar el Campionat de Catalunya de Pesca Submarina.
La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques va organitzar aquest diumenge 24 de març a Portbou el Campionat de Catalunya per equips de clubs de pesca submarina. Es va disputar la competició entre l'escullera del port de Portbou fins a la platja de la Vall. 16 equips en total van formar part del campionat i el d'Eugenio Navarro del Club Escafos es van portar el primer premi amb 21 peces capturades i un total de 16 quilos. El va seguir l'equip de Sergi Cavalleria amb 20 captures i va quedar en tercera posició l'equip d'Arnau Floristan també amb 20 captures, però amb menys punts.
Doncs aquests són alguns dels resultats esportius que ens ha deixat aquest cap de setmana, un cap de setmana d'altra banda, on molta gent s'ha decidit a navegar i és que realment el mar convidava a fer-ho. Hi havia una situació de mar plana, certament molt agradable per a aquells que són menys competitius, per a aquells que es mouen més en la navegació com a aficionat, a la navegació, diguéssim, d'esbarjo, i que, per tant, doncs, amb aquest ventet, més aquesta mar plana, molta gent s'ha decidit treure els vaixells a navegar. Per cert, iniciativa també positiva, la del Gen Roses, aquest cap de setmana, l'altre dia en parlàvem, que ha permès a molta gent descobrir i provar noves maneres de navegar, noves formes de, o nous estris per mirar de surcar els mars, sobretot a molta velocitat. El foil, bàsicament, el que té és que, per les seves característiques, per la seva naturalesa, doncs aconsegueix que la gent s'impulsi a moltíssima velocitat, tant sigui pel vent com per una moto o una embarcació, com portats per les onades, i, per tant, puguin gaudir d'aquesta sensació de llibertat que sovint dona aquest tipus de vela. Nosaltres hem volgut repassar alguna de les activitats, tot pendent d'allò que es pugui organitzar de cara al proper cap de setmana. Nosaltres ara pleguem un moment, 3 minuts, com sempre, de cara a 2 quarts, i tot just després tornarem parlant dels llaços grocs i de rodes de premsa que s'han fet recentment al nostre país. No marxeu, que en 3 minuts tornem. Fins ara.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar globus o nedar lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Eco, eco! Caminant descalça, faig equilibri sobre un fil de llum. Navego entre ombres, eco.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Ja ho deien, l'Ebre en lluita. I carai, si està en lluita. Porta 18 anys en lluita i encara no han acabat de lluitar. Sobretot d'intentar defensar allò que és seu. I que no hi ha manera de que ni tan sols els tribunals els hi reconeguin. Bueno, els hi defensin. Bueno, que siguin justos. No ho sé, que siguin com hagin de ser. Judit Castells, explica'ns què ha passat.
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, de Pana, la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural, dels Ajuntaments de les Terres de l'Ebre i Consells Comarcals contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. Des del moviment social denuncien que el Tribunal Suprem no faci cas a les evidències científiques i tècniques aportades sobre l'estat del riu i el delta de l'Ebre. Per parlar-ne més, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Matilde, bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Això no s'acaba, eh?
No, no s'acaba. Però, escolta, puc fer alguna apreciació?
Endavant. Sí, i tant.
Ah, bé, has dit que, que no podem defensar el que és nostre. Nosaltres considerem que l'Ebre i el Delta no són nostres, són de tothom. L'únic que passa és que nosaltres casualment vivim al costat, però trobem que són de tothom i que ho hem de defensar per tothom, perquè és una zona humida de les més importants de la Mediterrània. I, per tant, s'ha de defensar perquè tant la gent com a persones estem obligats a mantindre les zones humides el millor possible. Era una apreciació.
No, endavant. Jo entraria a discutir, però en tot cas ara no és a l'entorn. El fet és que no hi ha manera de que ens en sortim, no? De que s'entengui que això té un ecosistema molt sensible i que s'ha de preservar aquest ecosistema.
Sí, evidentment. És que això no... A veure, jo crec que nosaltres tenim clar, i la gent cada vegada té més clar, que darrere de totes les polítiques hidràuliques que existeixen a molts llocs del món i a l'estat espanyol, per descomptat, darrere hi ha interessos econòmics molt potents i molt forts, que l'únic que miren és per negoci en curt pla i per uns quants només. I clar, aquesta dinàmica és difícil de tallar i és el que hem fet, no? Que les polítiques hidràuliques siguin més racionals, mediambientalment siguin sostenibles i que no servisquen només per interessos d'unes quantes persones poder fer diners. I és la batalla, en definitiva.
Pels que no ho han estat seguint tan a prop com vosaltres, no? Fa uns anys, 18, quan es va crear la plataforma, bàsicament el perill i el risc eren Terra Mítica i els camps de golf que es volien construir per tota la zona de Castelló i València i Alacant, per tota aquesta... i Múrcia, també, per tota aquesta banda de per aquí.
Fins a Almeria.
Fins a Almeria, exactament.
Bueno, n'hi havia dos, eh? N'hi havia dos transbordaments previstos. Un per avall fins a Almeria, per sí. Tot això que ets dius i que arribava fins a Almeria, i un altre per amunt fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. Eren els dos, eh?
Això s'ha... Vaja, s'ha aturat. És a dir, aquests camps de golf ja no estan... Però l'aigua es segueix demanant o se segueix volent portar cap a altres llocs. Per què?
Sí, bueno, perquè, ja et dic, darrere hi ha interessos molt potents. I quina és la qüestió? La qüestió és que per tota la força que han fet tota la gent d'aquí i de fora d'aquí, que també ens han ajudat, evidentment, i això ho reconeixem i estem molt agraïts, per tota la força que s'ha fet, el que ha passat és que els governs I sobretot el govern central i totes les forces que hi ha darrere també n'han après, no? I llavors vam veure clarament que un gran transvasament que anara cap al nord i cap al sud era una cosa que era molt fàcil de visualitzar i era fàcil de que la gent entenguera que allò era, podríem dir una mica, era una mica bèstia, no? I que la gent s'hi posicionara d'alguna manera en contra perquè clarament se podia veure, no? Ells n'han après i llavors ara el que fan és, evidentment ells no parlen de transvasament, la paraula transvasament està prohibida des de fa anys per ells, no? I no en tornaran a parlar mai més de transvasaments, i llavors ara el que fan és un altre tipus de polítiques, no? I per mig dels canals de REC intenten fer una política de renda d'aigua, que és que els agricultors, els pagesos, que tenen una concessió, que tenen una concessió d'aigua, que la puguen no utilitzar i vendre-la a aquell que els hi pagui bé, no? Si aquí siga. I d'alguna manera, en definitiva, pot acabar fent un transvasament exactament igual i fent la mateixa extracció d'aigua o més del riu, però ja no és com un gran tub que tots tenim al cap, per amunt i per avall, que se'n va l'aigua, no? Ja és una altra manera diferent. I bueno, en això estan, sí.
I ara, des de la plataforma, juntament amb els ajuntaments i els consells comarcals del territori, continuareu treballant, no? Apel·lareu a aquesta decisió del Tribunal Suprem?
Bueno, això ja veurem què és el que podem fer, perquè, com bé has dit al principi, això és una denúncia que vam ficar la plataforma Junen de Pana i 17 ajuntaments de les Terres de l'Ebre i consells comarcals i dues entitats descentralitzades, municipals descentralitzades, i encara no ens han pogut reunir tots en els advocats per veure quins són els següents passos a seguir o quines són les pròximes possibilitats de coses a fer, no? Encara materialment no hem tingut temps i això ho farem el dijous per la tarda i per tant no vos podem dir què és el que farem perquè encara no ens han pogut reunir tots junts i encara no hem pogut parlar de quina estratègia podem continuar endavant. Això us ho explicarem quan ens haurem reunit tots, que serà a partir de divendres o la setmana que ve, no?
Perquè vosaltres des de la plataforma vau presentar uns estudis científics, no?, explicant que aquests cabals del riu Ebre són essencials per la conservació del delta de l'Ebre. I segons ells, aquests arguments vostres són judicis de valor sense una anàlisi objectiu del pla. Què creieu?
Sí, el que ha passat és jo personalment considero que és una mica més gros que això, no? Perquè nosaltres el que diem és que ens basàvem en altres estudis que demanen un cabal molt més gran que el que n'hi ha posat al pla hidrològic per poder mantindre el citat del delta de l'Ebre en bones condicions, i ells aquests estudis no els han ni contemplat, no? O sigui, ells diuen, una mica diuen, entre uns estudis i el que diu el govern central, nosaltres ens quedem en el que diu el govern central, no? Una mica així, perquè ho entengueu. Però, a més, per un altre costat, nosaltres vam demanar de fer una prova pericial que se diu que és fer un estudi independent, o sigui, de gent independent, que no siga ni, o sigui, que no siguin ni estudis nostres ni que siguin estudis del govern central o de la CHE, que en definitiva la CHE pertanyeix al Ministeri, no? Sinó de gent independent que puga fer un estudi d'una manera independent a veure quines conclusions arriba, no? I això ho vam demanar. I ens van dir que això no calia, que no calia perquè ja tenien prou informació, no? En el que ells tenien i el que nosaltres havíem presentat, ja tenien prou informació que això no els hi feia falta. I ara resulta que treuen la sentència i ens diuen que nosaltres no demostrem el que demanem. I com no ho demostrem, ells se queden en el del govern central i ja està, no? O sigui, aquest, personalment considero que és una mica més gros que tot això, no? Perquè la prova que vam demanar nosaltres no m'ho van deixar fer, ens van dir que no, però per un altre costat ens diuen que no els ho demostrem, no? O sigui, que no els demostrem el que diem, que el delta té problemes de regressió i de salinització i que té problemes importants als quals s'ha de fer front ja, perquè a tot això hem de tenir present que el Delta de l'Ebre fa anys, sobretot des dels anys 60, que es van fer els grans embassaments a la conca, que cada any està retrocedint físicament metres, el que vol dir que té un problema greu de regressió i que no s'està fent res. Si encara fiquem un pla hidrològic damunt de la taula, on encara volen deixar menys aigua, i en cap moment se contempla com fer arribar els sediments que se queden als embassaments fins al delta, evidentment aquest problema és difícil de solucionar, no? Sinó que encara s'agreujarà.
Roser, perquè... finalment, escolta'm, dissabte sé que hi ha... Perdona, Matilde, sé que aquest... No, sé que aquest dissabte hi ha una festa, planificada una festa. Es convertirà més en una reivindicació que en una festa o en principi seguirà tenint aquest aire festiu?
A veure, la festa, des de fa, com podeu imaginar, fa mesos que estem preparant-la i des del primer moment nosaltres l'hem contemplat com una festa, celebració dels 18 anys de la plataforma, però en un caire totalment reivindicatiu, no? De reivindicació del riu i del delta i del territori. I això sempre ho hem plantejat d'aquesta manera. No és simplement una festa i avant, sinó una festa de caire reivindicatiu. I, per tant, aquest dissabte tindrà esta vessant i encara més, no? Perquè després d'haver sortit la sentència, doncs encara més. Però, evidentment, és una festa i volem que la gent xale també, no? Correcte. Que no siga només qüestió de manifestació i ja està. Però sí, volem que vinga molta gent perquè volem que la gent també pugui xalar reivindicant el territori.
Doncs, Matilde, moltíssimes gràcies. Matilde Font, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, moltíssimes gràcies. Recordarem aquesta festa i, en tot cas, estarem atents a qualsevol novetat que es produeixi referent a aquests casos judicials, no?, la defensa de l'aigua de l'Ebre. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Cuida't.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Pues hace mañana era prácticamente una semana que el buque Grande América se hundió, empezó a zozobrar y acabó hundiéndose en el Golfo de Vizcaya. Encima del barco transportaba un barco carguero de la casa Grimaldi, por tanto italiano. El barco llevaba pues más de 2.210 vehículos, 365 contenedores, de los cuales el 80% iban estivados en la cubierta superior, y también llevaba 100 toneladas de ácido clorhídrico y 70 toneladas más de ácido sulfúrico. Todo esto ha acabado en el fondo del mar, evidentemente en un forma de fuel oil, en forma de mancha, más todo el fuel oil, un montón de toneladas que llevaba el barco para poderse mover. Salió de Brest y se iba hacia Casablanca, hacia Marruecos. Vaya, un desastre que puede convertirse en desastre ecológico. Javier Alonso es operador marítimo y lleva toda la semana observando la evolución de este siniestro. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Un desastre ecológico que lleva de cabeza a las autoridades francesas, pero que no han podido parar, no han podido frenar, y que amenaza con llegar a la costa cantábrica y el País Vasco, ¿no?
Correcto, sí, esto ya creo ya que está un día más o dos días más estará ya tocando tierra.
Básicamente aquí hay, a mí lo que me alarma es, que los barcos estos se han convertido en, no hay criterio, es decir, cargan de todo, desde coches a ácidos, a productos químicos, a vete a saber tú cuántas cosas que hemos pedido a través de internet, es decir, no hay un transporte profesionalizado de productos, sino que hay un transporte profesionalizado de todo, y cuando hay un accidente todo va para allí mismo, ¿no?
Sí, de acuerdo, sí, estos son buques, le llaman Row and Roll, que son buques de carga rodada, porque lleva contenedores, carga en general, y después automóviles, concretamente creo que llevaba algunos automóviles para ir para Brasil, para allí, para Porsche de Brasil, y por eso le llaman estos buques le llaman de carga rodada. compran con edores. Y bueno, las desgracias vienen tanto con petroleros, con portacontenedores, con buques mercantes. Cualquier buque puede estar en esas condiciones de desastre en cualquier momento.
Básicamente, además, un montón de toneladas de fuel oil, ¿no? Es decir, encima el barco acababa de salir, con lo cual iba a tope, iba cargado de combustible para poder llegar, por lo menos, a Casablanca.
Efectivamente. Combustible creo que llevaba, no sé, unos... Casi, lo que llevo, lo consumido ya desde Alemania hasta ahí, hasta el Golfo, yo creo que cerca de 300.000 toneladas de gasoil, fuel en total.
Brutal. Fuel. Oye, no se ha podido parar, es decir, la climatología nos ha ido y les ha ido en contra, ¿no?
Efectivamente, es adversa, ¿eh? La climatología es adversa, mal tiempo, olas de 4 o 5 metros, y con las barreras es muy difícil. Algo va a llegar a tierra, no se sabe exactamente justo cuándo va a ser, pero va a ser muy, muy, muy difícil contener esta marea de gasoil que está viniendo para la costa.
Cuando hablamos de marea de gasoil, para entendernos, es chapapote, es lo mismo que... o parecido, ¿o no?
No, es parecido. Bueno, el chapapote, como le suelen llamar por aquí, por la parte de Galicia, le llaman a lo que es el Brent, que es el petróleo virgen.
Sí.
Pero este no, este ya es de consumo, este ya preparado, es fuel ya en consumo para el buque. Cuando están navegando por la mar suelen consumir el fuel, y cuando están haciendo maniobras y acercándose a tierra usan el gasoil.
De hecho, ya ha habido algunos pájaros, se ha avistado algunas aves marinas, ¿no? Ya algunas muertas y otras sucias de este producto.
Sucias, efectivamente. Ya llegaron ahí al País Vasco, ya creo que ya localizaron por ahí algunos alcatraces ya cubiertos pringados totalmente de este producto de fuel.
Básicamente ha sido Francia, ¿no? El gobierno francés y los salvacostas franceses los que se han, de momento, hasta ahora, encargado de intentar controlar la mancha, sin mucho éxito para, como hemos explicado, y ahora podrían entrar en juego ya los salvamento marítimo del Estado español.
Sí, bueno, desde el segundo día de la catástrofe ya está ahí el Ría de Vigo, que es un buque que está por ahí ya trabajando con los franceses. Pero bueno, ahora ya tenemos prácticamente toda la flota de salvamento marítimo y contra contaminantes, contra de ayuda y todo eso, ya están trabajando mano a mano con los equipos franceses, ¿eh? Y hay por lo menos como siete o ocho grandes barcos anticontaminación, apoyándose unos a otros y dándolo todo ahí en el Golfo de Vizcaya.
Se ha hablado poco de este accidente. Bueno, es una observación personal, pero creo que se ha hablado poco de...
Muy poco, muy poco.
No sé por qué, por falta de información, por interés de... No entiendo.
No, se habla muy poco porque no es que quieran taparlo, porque saben que es una catástrofe que nos viene ahí. Pero bueno, alguien tendrá sus motivos, digo yo, igual no, pero bueno, ya lo que se hundió, lo que lleva, los containers que vienen cargados con esos productos químicos que son altamente tóxicos, venenosos,
contaminantes.
Contaminantes, sí. Y bueno, es ácido sulfúrico, fíjate tú, ácido sulfúrico, y vamos a ver, contaminantes peligrosos, solamente yo no sé, va a haber... Yo creo que va a haber algo importante ahí, ¿eh?
Correcto. Oye, no lo sé, ya te digo, nosotros hemos intentado encontrar información oficial y bueno, se ve que Francia es la que la que domina sí. para entendernos la información y por tanto por eso llega con cuentagotas a nuestro país. Sorprendente. Sí, sí. Los coches, por cierto, porque siempre es lo más llamativo, ¿no? 2.210 vehículos. Se ve que los coches están en el fondo del mar, a 5.000 metros de profundidad, y ahí se van a quedar.
Ahí se van a quedar. En total fueron transportados 2.210 vehículos y 365 contenedores, de cuales el 70% iban estimados en cubierta, en la cubierta superior, en la proa. También transportaba 100 toneladas de ácido clorhídrico y 70 toneladas de ácido sulfúrico.
Ya ves tú.
Y bueno, no hay que olvidarse con los 2.000 y pico de automóviles, esos llevaban también gasolina, no a full, pero por lo menos para mover y para descargarlos y todo eso llevaba, y después hay que contar con aceite, materiales pesados, o sea que eso es.
Pues a ver qué pasa con esto finalmente y a ver si se puede frenar un poco lo que nos venga encima.
Ojalá.
Javier, estamos en contacto. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Que vaya muy bien. Buenas tardes. Un desastre el que s'apropa cap a la cornisa cantàbrica, cap al País Basc, en forma d'ataca de contaminació que, evidentment, seguirem aquí des del far. I aquest migdia, cap a 2:15, s'ha fet una convocatòria de premsa per donar a conèixer la posició del sindicat intersindical CSC respecte a la retirada dels llaços dels centres educatius. En volem parlar amb la Roser Parol, que és portaveu intersindical CSC a la Generalitat de Catalunya. Roser, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
I què ho ha explicat en aquesta roda de premsa al voltant d'aquesta retirada?
Disculpa'm.
I què ho ha explicat en aquesta roda de premsa, Roser?
Mira, bàsicament ha sigut un comunicat amb tres punts bàsics. El primer, doncs, considerat que hi ha hagut una vulneració de drets de llibertat d'expressió i d'opinió. El segon punt era concretant sobre l'entrada d'edificis de la Generalitat, d'instituts i escoles i a centres d'atenció primària. I un tercer punt de suport a les ADICs.
Situacions com aquesta no s'havien viscut mai, no?
Potser no, però això és les que viurem si no ens comencem a plantar. Perquè és que veiem una actitud des de fa un any i mig cada vegada més rendicionista, cada vegada de dir això no és important, no presentem batalla per això, esperem-nos a presentar-la per alguna cosa més potent, i al final, mira, per dir-ho de forma col·loquial, cada vegada perdem un llençol. Al cap i a la fi que en els departaments i ens autònoms de la Generalitat, a les escoles i als centres d'atenció primària, cadascú s'hagi pogut expressar lliurement, expressant valors absolutament democràtics, com és la defensa dels presos polítics sense anar més enllà, doncs significava per alguna persona que entrés, que no fos del país o que no conegués de què anava tot aquest tema, veiés un tipus de correcció reivindicativa determinada i es poguessin fer la idea que aquí estava passant alguna cosa anormal, si més no. I crec que hi ha tota aquesta imatgeria, que evidentment tornarà a aparèixer i no trigarà pas gaire, però crec que tota aquesta imatgeria sí que es perd bastant la idea de que aquí passa alguna cosa normal, que això és justament el que pretén aquesta Junta Central Espanyola.
Deies, s'ha tret i no tornarà gaire...
No trigarà gaire, no és clar, perquè, a veure, aquesta primavera, com saps tu, saps? Perquè te dic que és aquesta feina, oi?
Sí.
Saps que hi ha una pila de convocatòries electorals, sí, però entre convocatòria i convocatòria hi ha períodes que no són electorals, amb la qual es pot tornar a posar i que tinguin feina a tornar-la a treure si consideren que ho han de fer.
De fet, és molt contradictori tot. Ja costava entendre determinada decisió, sobretot pel que fa referència al Palau de la Generalitat, però bueno, aquí, mira, fins i tot dius, bueno, és igual. Però a tots els centres educatius, a totes les cases consistorials, home, és tot com molt estrany, no?
Sí. Bueno, molt estrany. A veure, molt estrany, o potser no sé, et faig un spoiler, potser que cada vegada és més previsible i que cada vegada doncs, la intenció és tenir conductes més tèbies, anar cotant el cap, considerar que això no és prou greu i allunyar-nos cada vegada més del mandat de l'1 d'octubre. De fet, és que ara faig una reflexió en veu alta. En ple 155, en tots aquests edificis de la Generalitat, hi havia justament, davant d'on hem fet la roda de premsa, que l'hem fet a davant de la Conselleria d'Interior, perquè és un punt simbòlic, hi havia uns magnífics cartells que deien... Hi havia la imatge de Joaquim Forn i deia, els cartells deien, el conseller del Departament d'Interior es diu Joaquim Forn. I per allà passava cada dia el senyor contractat pel govern central perquè vingués a fer, per dir-ho d'una forma col·loquial, d'home de negre. El senyor Puigcerver passava cada dia per aquells passadissos i no ens va constar que li passés res.
Ja.
I això era en ple 155, i per tant ara que se suposa que no estem en aquesta situació, potser estem en un 155 encobert, o ens han posat un 155 al cap, resulta que perquè hi ha una sèrie de convocatòries electorals que se suposa que són ben bé l'extrem i la festa de la democràcia, aleshores sí que les parets han d'estar blanques, que no netes, però sí blanques.
Blanques amb una franja vermella, o això difícilment es veurà?
En blanques amb una franja vermella a les parets.
Sí, saps? Com el jazz aquell de...
Sí. No crec que ens agafi per fer aquest extrem del simbolisme, perquè és difícil d'entendre. A més, recorda que els llaços van estar posats no arriba a 24 hores i, per tant, la major part de gent no els identifica com un símbol de protesta determinada. Els identificarien com una paret blanca amb una franja vermella, que podria ser-hi perfectament per casualitat o dels aficionats d'un determinat equip de futbol.
Ja, sí, es confondrien una mica, ja sé...
Sí, en canvi el llaç groc o els elements grocs ara sí que s'identifiquen com aquesta llarga absència.
En tot cas, avui heu volgut explicar una mica el vostre posicionament. Com dèiem, hi haurà dues conteses electorals, veurem com es gestiona aquest entremig. Nosaltres, evidentment, estarem a punt per poder-ho explicar. Roser, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
No, gràcies a tu.
Fins la propera. A reveure. Molt bona tarda. Portaveu de la Intersindical CSC a la Generalitat de Catalunya. Explicar una miqueta quin és el parer i què s'ha explicat avui aquesta roda de premsa, i sobretot avançant quin és el futur més immediat de cara a les properes eleccions. Per cert, ha començat la Volta Ciclista a Catalunya. Ara mateix, en aquests precisos moments, el pelotó està passant per Sant Cebrià de Vallalta i hi ha un escapat que ja ha pres cap a Calella. Vull dir que som ja a la recta final, tot just a 7 quilòmetres, 300 metres de l'arribada.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.